10 i 26 minuts del matí, arrenquem amb el tema del dia. Avui parlem de Tots Sants, una festa que ens agrada molt, molt celebrar des d'aquest programa. Ens agraden molt les castanyes, ens agraden els panellets, ens agrada tot el que comporta aquesta festa. I, per tant, Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem enviat la Eva a la plaça d'Octavià per captar l'ambient que es viu al carrer a hores d'ara per saber com estan vivint aquests dies les castanyeres i castanyers de Sant Cugat. Has pogut parlar amb algú, Eva?
Doncs sí, mira, estic aquí amb l'Òscar i la Belén, que són marit i muller, i tenen aquí una parada posada aquí al costat de la plaça, al costat del Mercadillo. Així que us convido a que vingueu tots perquè estan aquí i estan aquí al costat. I parlarem amb l'Òscar, però el tenim atrafegat, que està posant fusta a la foguera, però veig que ha parat per atendre'ns un moment.
Fantàstic.
Bon dia, Òscar.
Bon dia, digues.
A veure, explica'ns una mica. És avui el primer dia que us poseu o ja fa dies que us heu posat?
No, ja fa dies. Nos tenien que posar el dia 18, però clar, no hi havia castanya bona i nos hem posat el dia 21, con castanya ja galega. Viene de barco, Oviedo, Orense, Galícia, ¿vale?
Això mateix, abans ens explicava que la castanya de Galícia és més bona.
Sí, perquè la castanya, per exemple, a veure, un exemple, la castanya del León és una castanya que és més ben harinosa. La castanya del Bierzo, que està tocant Galícia, és menys dolça. I luego ja des de León hasta Cádiz hay que echarle mucha sal para que se pueda pelar bien la castanya. La italiana és muy amarga, la turca és per al marrón glacé, y la china no tiene sabor a nada. A ver, aquí la buena es la gallega.
I llavors, m'ha explicat que la regàveu amb aigua de Sant Cugat.
Sí, amb aigua de Sant Cugat i sal d'Ibiza. La sal és perquè se peli millor, més que res perquè se peli millor. I la sal d'Ibiza és perquè no deixa la castanya blanca, la deixa como color castanya, com el cruceu, no? És per això, només, no té més.
Les castanyes tenen molt de protagonisme, però explica'ns una mica els boniatos, pobres, que són també protagonistes avui.
Sí.
Hi ha alguna recepta secreta?
No, a ver, el boniato es de Nerja, Málaga, es rojo, dulce, sin hebras. Está hecho fuego de leña y la leña es de la suresta. Con que el boniato...
¿Sutivo?
Sí, sí, ten de petits, de mitjans y de grossos. Y luego la castaña, las propiedades de la castaña son...
Està buscant les propietats de la castanya, ara ens ho diu.
A veure, por cada 100 gramos de castanya, el 50% de la castanya és agua, ¿vale? Luego vienen las proteínas, grasas, fibra y hidratos de carbono, que se los quito porque las dejo en el saco, es donde ellas se coban y terminan de soltar el almidón. Luego tiene potasio, 705 miligramos de potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, vitamina E y vitamina B3. Va muy bien para el riñón y, bueno, es un fruto fantástico de esta época.
I tant que sí. Necessitem més motius, doncs, per anar a venir a buscar unes castanyes, Sergio?
Doncs jo crec que motius d'ara mateix no em fan falta, perquè a més de que són un producte fantàstic, que ens agrada per aquesta època poder tastar-lo, ja sigui cuites en aquest sentit o sigui en crema de castanya, és un producte que ens encanta. Jo crec que amb aquestes propietats que ens acaben de detallar ara mateix no tenim cap mena d'excusa.
Sí, si tens alguna pregunta per ells...
Sí, home, m'agradaria saber, per exemple, quant de temps porten ells treballant en aquesta parada de castanyes. No dic aquesta temporada, sinó històricament quant de temps porten.
Doncs mira, això ens ho ha explicat abans, que ens ho digui ara ella en directe. Em pregunten quant temps fa que porteu aquí.
Ah, 19 anys.
L'any que ve m'has dit que faràs?
19 anys. Clar, i regalaré... A veure, el meu és... La docena sale a 3 euros i regalo 2 castanyes. I l'any que ve, pues, serà 3 euros, perquè no puc subir el preu, clar. I regalaré 3 castanyes l'any que ve, clar, no aquest.
Això mateix, el 20è aniversari, doncs farem aquí una superoferta.
Fantàstic. I Eva, pregunta-li, ara sí que fa una miqueta més de fred aquests dies, però fins fa 2 dies feia bastanta calor. Com és això de vendre castanyes amb bermudes, amb pantalons curts?
Això mateix. M'estan preguntant, fins fa poc feia calor. Llavors, com és això de vendre castanyes aquí a la foguera amb aquesta calor?
A veure, pràcticament és una tradició catalana, això. Llavors, la gent compra castanyes per degustar-les, perquè, clar, és una vegada a l'any, això de la castanya. Són 3 mesos, com el que diu. I, clar, pues, per la calor no ve molta gent, però a la tarda ja sí que sí. Ja ve gent, perquè ja fa una miqueta més de fred. A més, aquests dies, ahir ja va baixar les temperatures i ja vaig vendent, més o menys. No vendo 200 quilos, més o menys, com per ahí dicen, pero sí me sacó mis 40, 60 kilos de castaña y luego el monieto aparte, claro.
Sí, pel que veig, mentre estem aquí fent l'entrevista, la teva dona sí. Està fent feina, està no tenint para. A clients que venen a buscar boniato, venen a buscar no castanyes...
Para. No para, además, tinc, lo bo que tinc és que la castanya se fa amb llenya de...
De la floresta, ¿no?
De la floresta faig el moniato.
Ah, vale.
Pero bueno, la leña es de encina. Es una buena leña, además. Se tiene que hacer con buena leña. Igual que la castaña, con buen material, con un buen material. Porque si no, la gente no repite. Y además, después de tantos años, ya sé lo que hay. Con que no tengo... Ah, sí, sí, ya está.
Ya hay truco.
Ya. Sí, sí.
Te parmacho. Sí. Sergio,
Eva,
com ho veus, això?
Fantàstic, tu, jo crec que no hi ha excuses per no menjar castanyes per aquestes festes de Tots Sants. Vaja, i a qui no li agradi, jo sempre tinc la teoria, és que potser no l'has aprovada com cal. Eva, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, t'escoltem d'aquí una estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres i a l'Òscar, que s'ha prestat aquí tan mitjaratxero.
Fantàstic, Eva, gràcies.
Adéu.
Abans d'entrar al tema i parlar de panellets i de moscatell, hem d'oferir una mica d'informació de servei, i és que prop de 9.000 persones visitaran el cementiri durant aquesta diada de Tots Sants, aquest divendres, segons les previsions de la gestió integral de cementiris Nomber, l'organisme que gestiona els cementiris públics. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha habilitat un servei especial d'autobús que sortirà des de la plaça de Sant Francesc cada mitja hora a partir de les 10 del matí. I com a activitat especial del dia de Tots Sants, el cementiri organitzarà la plegària i el rest del rosari, un ritual que tindrà lloc a partir de 11:15 a la capella. Davant les previsions de visites, l'Ajuntament ha organitzat un servei especial d'autobús, com deien, que recorrerà aquest trajecte entre la plaça de Sant Francesc i el cementiri cada mitja hora entre els dos sentits. La ruta, per cert, el cementiri inclou aturades al camí de la Creu, a l'avinguda de Francesc Macià, la Rambla del Celler, al carrer de Francesc Moragues, l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Rambla de Ribatallada i l'avinguda de Rius i Taulet, entre d'altres llocs. Començarà aquest servei a les 10 del matí i finalitzarà a les 6 de la tarda. I avui és dijous 31 d'octubre de 2013 i ja tenim aquí Tots Sants. La castanyada destaca, com sempre, per ser una festa amb un fort component gastronòmic. Ara acabem de parlar sobre castanyes i ara mateix volem patar la xerrada sobre la rebosteria típica d'aquesta festivitat, els panellets. Per això ens acompanya hores ara el mestre pastisser Jaume Sala. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ben tornat un dia més aquí al Sant Cugat a Fons.
Una altra vegada, 31 i un altre any i rodejat de panets... i panellets i tot això.
Exacte. Sí, sí. I els panellets, evidentment, s'han de fer baixar, per això tenim amb nosaltres també l'enòleg de vins Noé, Ton Lladó. Ton, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos aquí a parlar de vidols i del que calgui.
Encantats que sigueu aquí amb nosaltres, de debò. Primer de tot, és una pregunta típica que et faig sovint, Jaume, l'origen dels panellets. Per què tenim aquest costum de menjar aquestes pastes tan dolces i tan bones?
Pues mira, l'origen ja ve de molt antic. El que sí que puc dir sobre l'origen, que és una cosa, una anècdota o una originalitat, és que els panellets no es venien a principis del segle passat.
Ostres.
Es rifaven... Ah. I es veu que la gent per Tots Sants feia unes paradetes i amb uns jocs de cartes, amb cartes, que he llegit que eren 48 cartes, es veu que segons les històries que explicaven aquesta gent i feien rifes amb els números de les cartes i es rifaven, vaja, la gent comprava cartes i segons el número que toqués i segons el que s'enrotllava, diguéssim, el que venia, el de la paradeta, pues, tenia més gent. Va passar a les pastisseries i al principi de tot les pastisseries també ho rifaven. No els venien, els rifaven. Carai. Fins que llavors ja això va desaparèixer.
I com és que rifaven? Ja pel motiu de la facilitat
sí,
en qüestió?
Es veu que sí, no era costum allò de posin mig quilo de panellets. Era, doni'm una carta i si em toca, doncs me l'enduc. Carai, m'enduco mig quilo de panellets, i era així, sí, sí.
Ostres, tu, doncs,
sí, és molt original, per això que m'ha fotut gràcia llegir això, i per això ho he explicat, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, i el maridatge amb el moscatell, Ton, això és una cosa que ve ja d'antic o és una cosa més nova?
No, jo crec que ja té una tradició llarga, perquè, a més, la tradició d'aquest país de vins dolços és molt, molt, molt elevada. El que passa que podríem pensar també que moltes vegades el dolç del panellet més el dolç del moscatell pot arribar, diríem, a col·lapsar una mica el paladar de la gent, i potser a vegades el que hem de provar és de buscar algun contrast que sigui interessant i agafar vins que no siguin potser tan dolços, potser que tendeixin a rancis o alguna altra cosa que pugui combinar, no? De totes maneres, jo crec que lo tradicional, efectivament, és prendre els panellets amb un bon moscatell o amb una bona mistela o qualsevol tipus de vi dolç, que en aquest moment en aquest país n'hi ha de molts i molts tipus diferents.
Per què no maridem amb cava mai?
Jo crec que amb el cava també, però el cava, l'entenc com una beguda, jo, més de tot hora, una beguda d'aperitiu, o segons quin tipus de cava sigui, un cava que pugui durar tot un àpat, no? El que passa que llavors el contrast també entre la bombolla i l'acidesa del cava, i l'acidesa, en el ben entès de la paraula, que l'ha de tenir per ser bo, doncs amb el dolç del panellet acaba provocant una sensació al paladar que potser no acaba de ser la que tots desitgéssim, no?
Doncs mira, dubte, era un dubte que tenia amb l'Alba i jo des del programa, resolt totalment. Jaume, patata o moniato? Per fer els panellets.
No, no, el panellet es fa amb ametlla i sucre.
Ah, o sigui, patata o moniato, això
no,
és...
No, això ja està passat de la història, això era antic quan jo...
Has vist?
Sí, sí, vull dir, el panellet és senzillament l'ametlla triturada, sí, que ella ja fa el seu propi oli,
amic,
i llavors li posem sucre, i és el normal, el massapà, el massapà normal. Antigament es deia que la patata que li donava més amorositat i que... Però, a veure, són coses que són fórmules molt antigues que jo crec que no... que ja no són... A veure, avui dia tenim que menjar també lleuger, i el panellet és una cosa nada menys pesanta. Però sí que ens agrada que quan... que tingui gust de massapà, tingui gust d'ametlla, és l'època potser de les ametlles, dels fruits secs, vull dir, de la tardor, comporta tot això... I llavors res, senzillament, és que la fórmula del massapà o del panellet és senzillament ametlla trinxada amb el seu oli i posar-hi sucre, i si li falta una mica de líquid perquè lligui la massa, doncs se li posen clares, o ja pots començar-li a donar gustos de tot, marmelada de framboesa, marmelada de taronja, perquè lligui.
Ostres, tu, doncs mira...
És així de senzill, sí, sí.
Un altre dubte resolt, tu. Després, la mare dels ous, els pinyons.
Ostres, sí, sí, sí.
Això ja n'hem parlat d'algun cop.
Ostres,
per què són tan cars?
Pues mira, m'expliquen a mi els que em porten pinyons a casa meva que se'n van cap a Itàlia, que a Itàlia no sé si em van dir, que això ja... Això és Ràdio Macutu, que dic jo. Es veu que la pasta, la salsa, el pesto porta pinyó. Em sembla que em van dir el pesto, se l'enduen cap a Itàlia, el paguen trinco-tranco, que nosaltres també, però no sé per què allà diu que ho paguen bé, i jo he vist la pujada de 30 euros al quilo, 40, i ara està 48 o 50.
Sí, sí.
I tinc una foto aquí en el mòbil que a les grans superfícies està a 94 euros al quilo. El pinyó, tinc una foto, el que passa que val una bosseta de 60 grams, no sé si valia 5 euros o no sé quant.
Jo n'he arribat a veure per 9 euros. Una bosseta de pinyó, sí, d'aquesta quantitat,
sí, sí,
de
60 o 70 grams.
Sí, per... sí, sí.
O sigui que el total és a 90. I no sé si em fa gràcia una notícia que ha sortit ara últimament, que la Generalitat ha trobat els Mossos d'Esquadra, la policia, una nau amb... 9 tonelades, no sé quant, de pinyons, perquè ja trafiquen amb els pinyons.
Ostres.
Perquè es veu que sí, de fotre
els xinesos, deuen ser els xinesos, no? Perquè hi ha una diferència entre els pinyons
és molt diferent,
xinesos,
sí,
i els d'aquí.
Sí. Nosaltres, ja... jo he tingut a les mans pinyó xinès, que és més xato, i també ve de la Índia, però, i, a veure, aquí crees un dilema, perquè dius, a veure, per lo menos a casa meva, saben no pot fer el tonto amb els pinyons, i el que sí que vam enviar, bueno, vam... ja l'any passat, quan la guerra dels pinyons, vam dir, escolta, nosaltres estem acostumats a gastar el pinyó castella, que és la raça del pinyó, que és aquest pinyó que el trobareu que té gust de resina, el que té gust de pi,
sí,
com
sí,
si potessis una branca de pi a la boca, i aquest és el car. però noi se'n va tot cap a Itàlia, també deu costar més de trobar, de pujar els pins, de pelar-lo, i més a saber el que fan aquesta gent. Però és caríssim, caríssim, una bestiesa.
Carai, tu, Déu...
Sí, sí. És més, el producte més car que teníem els pastissers era la xocolata, la cobertura. I ara és el pinyó, és que és això, eh? Sí, sí.
Tom, tornar al moscatell, podríem parlar de diferents varietats de moscatell o tenim un estàndard que és el que es cobraria?
No, i aquí hi ha una gran varietat. Clar. És a dir, d'entrada, parlar de vins dolços és molt, molt complicat. Mm. I per fer una simplificació, reduint allò més elemental, podem dir que hi ha dos tipus de vins dolços. Uns que són dolços naturals, és a dir, de fermentació natural, és a dir que tot el sucre que té el raïm es consumeix i es transforma en alcohol fins a arribar a un grau, doncs, entre 14 o 15 graus. I després hi ha els dolços de licor, que són vins que el raïm fermenta parcialment i aleshores s'hi afegeix alcohol per acabar d'arribar al grau que tu vols. És a dir, que, d'una banda, doncs, vins de fermentació natural, vins de licor afegit. I els vins de licor afegit poden ser amb producte de la fermentació del raïm o simplement amb most, és a dir, en raïm sense fermentar que s'afegeix doncs, un alcohol. Les misteles, per exemple, són most i alcohol. Per això són tan dolces les misteles, perquè el raïm sense fermentar té tot el sucre contingut. El procés d'elaboració del vi és transformar el sucre que hi ha dins del raïm en alcohol. I tu això ho pots fer durar fins allà on hi ha sucre. I pots decidir que la fermentació l'atures a un determinat grau de sucre residual. Clar. Llavors, com més tardes a aturar la fermentació, menys dolç és el vi. Però, esclar, hi ha vins en aquest país, per exemple, en el Priorat, o en les terres més càlides, que busquen una maduració especial del raïm, i quan més madur és el raïm, més sucre té el raïm. Per tant, més capacitat de convertir-se en alcohol té. I aquests vins, per mi, són els que realment val la pena tastar. No? Els vins fermentats, els dolços naturals, sobretot de zones més càlides. O Andalusia, per exemple, el Pedro Ximénez, no? Que són un tipus de raïm que, un cop collit, el fan assecar al sol, el deixen assecar, i de manera que queda quasi com una pansa. Llavors, a partir de les panses, que ja són molt més concentrades en sucre, aconsegueixen graus molt més elevats d'alcohol.
Fantàstic. Com faríem una tria, una bona tria per escollir un moscatell? Per exemple, si jo dic que a mi m'agraden molt els panellets de pinyons, que són els meus preferits, quin moscatell en recomanaries?
Jo buscaria potser un moscatell doncs, de la part de la Marina, d'Alacant, un moscatell lleuger, que es pot prendre fins i tot una mica fresquet. I el problema de prendre el fresquet és que és terrible, no? perquè tira avall d'una manera tremenda. Llavors la castanyada acaba en un castanyada deixa amb una castanya sensacional. No? Però un moscatell lleuger de la part d'Alacant seria una bona opció.
Clar.
O també alguna garnatxa de l'Empordà, que també tenen... Doncs aquí tindríem el punt de contrast, no? No són vins molt secs, però vull dir que tenen una mica més de cos que els moscatells. Llavors, una garnatxa podria encaixar perfectament amb un bon panellet.
I si algun de la gran gent els panellets i només menja castanyes, llavors on aniríem amb això?
Home, amb les castanyes, això deixa-m'ho pensar perquè no m'ho havia plantejat.
Exacte, que ja n'hi ha gent que li agrada, no? Que aquí, omplen massa, només castanyes.
Aquí, jo me n'aniria al cava, fixa que et dic, perquè l'espessor de la castanya, d'alguna manera la castanya és espessa, no? I llavors potser aquí faria falta alguna cosa que ens alegrés una mica el paladar i ens donés alegria a la boca. Per tant, un cava jovenet i fresquet doncs seria una bona opció.
Mm. Si passem per davant de la pastisseria Sàbat, Jaume, no només veurem panellets, també hi ha dolços de Halloween.
Sí, ara estem promocionant això. Mm. A veure, tens que pensar que els pastissers, que és un ofici, jo sempre dic que és molt divertit,
i tant,
perquè jo passo bomba.
Ens ho pinta sempre molt bé, eh?
T'ho prometo. Vull dir, llavors, esclar, encara que siguin influències estrangeres i tot això, però també intentes, per això que et dic de l'ofici, perquè el meu ofici, igual que aquí amb els vins i tot, és un ofici que estàs present en una taula que és... somriure, felicitat, jo què sé, un aniversari, vull dir, estimació, la gent està junta, i llavors, esclar, t'apuntes en tot el que, encara que vinguin influències estrangeres, t'apuntes en el que pugui portar un plaer, encara que sigui pels infants, i estem fent galetes en forma de carbassa, galetes en forma de fantasmes, i d'un ratpenat també, i vull dir, esclar, això la canalla se'ls hi obren els ulls i se'ls hi aixequen les antenes, que dic jo.
S'ha de buscar l'equilibri,
sí, sí, s'ha de buscar la manera de fer feliç o de fer somriure o de donar un plaer a la gent.
A vosaltres fa bo que pugui agafar una mica de terreny el Halloween a la castanyada? A mi personalment m'hi fico.
Jo crec que no.
Jo crec que no, tampoc.
Jo crec que són coses compatibles, és a dir, que són dos segments diferents de persones i de gent, sí. I segurament una cosa no exclou l'altra, no? Perquè acabaran, la gent que faci Halloween acabaran menjant castanyes, segurament.
Clar. A més, jo diré una cosa, els catalans, de la manera que som, que no deixem anar...
Són cabuts, eh?
Les tradicions són molt nostres, ens les sentim molt nostres, i jo t'ho dic jo, que sóc pastisser, i que se celebren totes les diades dels coques, no deixen anar, no deixem centímetres, que és el que tenim que fer, no deixar-ne, i ho mantenim, això es té que mantenir.
És una pregunta, la que ve ara, que us faig sempre, malauradament, cada cop que veniu aquí al programa, malauradament, perquè parlo de la crisi.
Sí, preu.
En aquests temps que passem ara mateix, en el cas de Vins Noé, esteu notant que la gent hi vagi més o menys, sobretot en aquestes festes?
No, la gent segueix afluint, diríem, amb un ritme molt similar al del passat. El que sí que és veritat és que si algú doncs decidia abans comprar-se una botella d'un vidols especial, un moscat de Ribes Altes, o un vi de meditació que valia 50 euros, doncs ara és molt més complexa que la gent es decanti per opcions d'aquestes i doncs busca productes, diríem, que en definitiva satisfan les necessitats d'una manera molt similar i que són doncs més baixos de preu, no? Vull dir que jo crec que sí, que el consumidor s'ha adaptat a buscar coses més econòmiques i que potser aquella manera de comprar que hi havia abans, doncs això sí que s'ha acabat, no? Però no ens podem queixar de l'afluència de gent, al contrari, vull dir que seguim doncs a un ritme bo. Ara, això sí, és veritat, la gent gasta menys i per tant d'això se'n ressent el negoci, no?
Jaume.
Pues jo estic completament d'acord amb el que s'ha dit. El que passa, jo et diré una cosa, em faria una pregunta potser més divertida. No sé si hi ha algun català que no menja un panellet, no sé si m'entens.
Exacte.
Perquè jo crec que sí, que tothom, un per lo menos, se'l menjarà.
Sí, no, que potser ha passat és que també la gent ha optat per fer-los a casa, no?
I ara, també, ara ja, que sigui, de bon sigui.
I ara sí, aquesta sí. Tendència a fer-s'ho tot més a casa, és a dir, que té un avantatge, que és que ocupa temps i per tant no gastes en altres coses. No és tant pel panellet que fas, sinó pel que deixes de fer a fora.
Exacte.
Vull dir que...
No, això que dius no ens fa mal a les pastisseries, no. Jo crec que no, perquè això és fomentar una mica la cultura de menjar panellet. Els panellets es poden fer a casa, el vi ja és més
difícil. No, jo el dia que comenci a veure la gent trepitjant raïm per allà al balcó, sí. Em preocuparé. No? Ja. Jo
però vull dir, no, és fomentar la cultura i estem encantats, sí, sí. Que la gent i les dones pues, ho facin, hasta la canalla ho fa, sí. A casa, amb massapà és fàcil.
Sí, home, però els panellets que feia la canalla quan anaven a l'escola després eren realment difícils de menjar.
De menjar, però te'ls menges amb la il·lusió aquella, que la il·lusió ajuda molt a menjar, eh? Sí,
avui sí. Ens han acompanyat aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Jaume Saban, mestre pastisser, i també el Ton Lladó, anòleg de Vins Noir. Gràcies als dos per ser aquí avui amb nosaltres. Un plaer, com sempre, que vingueu aquí per aquestes festes. De debò, encantats que sigueu aquí. I si us sembla, abans de tancar-ho tot plegat, sentirem un reportatge que ens ha preparat l'Eva, que parla de com es celebra Tots Sants a la resta del món. No només als Estats Units, que és el Halloween, sinó una miqueta més enllà. A veure com se sent
tot treballant.
Doncs això mateix, moltíssimes gràcies, senyors.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres continuem amb aquest reportatge de la Eva Garrido.
Fa molts i molts segles, a Bretanya, Escòcia i Irlanda, se celebrava la festivitat de Samhain, el dia 31 d'octubre. Samhain era el déu dels morts i algunes fonts indiquen que aquesta paraula, Samhain, vol dir final de l'estiu. Per celebrar-ho, en aquella època s'encenien grans fogueres per fer foragitar els mals esperits. També es creia que les ànimes dels difunts visitaven les cases buscant algun cos on habitar. Per això no s'encenia cap llum i la gent es vestia com a bruixes i dimonis per tal que cap ànima volgués habitar el seu cos. Amb l'arribada del cristianisme, s'establí l'1 de novembre com a dia de Tots Sants, de manera que el 31 es passà a convertir en el All Hallows Eve, que en anglès antic significa Vigília de Tots Sants, d'aquí prové la paraula Halloween. Però no tots els països es prenen aquesta festa com un dia en què els difunts venen a fer la guitza als vius. Hi ha llocs on s'esperen candeletes aquest dia, ja que és l'únic moment de l'any en què els vius poden retrobar-se amb els seus difunts més estimats. El cas de Mèxic és ben curiós. Allà se celebra el Dia de los Muertos. Pels antics prehispànics, la mort no tenia les connotacions morals de la religió catòlica, en què les idees d'infern i paradís servien per castigar o premiar els fidels. A diferència de nosaltres, els mexicans ho celebren els dies 1 i 2 de novembre. El dia 1 es dedica a los muertos chiquitos, és a dir, aquells que van morir sent nens, i el dia 2 es dedica als difunts adults. Els vius estan tan segurs de que els difunts venen a visitar-los que els deixen ofrenes i regals perquè puguin gaudir-los. Entre d'altres coses, es deixen plats típics de la cuina mexicana, ornaments florals, espelmes i calaveres de sucre.
Pues esta ofrenda se le coloca precisamente a nuestros antepasados, en mi caso a mi papá, a mi abuelito y a mi abuelita, se les pone para que coman, para que compartan con nosotros los alimentos.
Ara marxem a l'altra punta del món per conèixer una altra manera de celebrar el Dia dels Difunts. Ens n'anem al Nepal, on el Dia dels Morts no se celebra a primers de novembre, sinó durant el mes de Bhadra, és a dir, a l'estiu. Aquest país del sud-est asiàtic festeja el Gai Jatra, és a dir, la processó de les vaques. Aquesta festa d'origen hinduista prové de la creença que les vaques guien els esperits dels morts pel més enllà. Durant el Gai Jatra, les famílies que han perdut algun membre durant l'any anterior construeixen una gai, una vaca, de branques de bambú, tela i paper decorat. Un cop realitzada la figura, es col·loca els retrats dels difunts i els passegen en processó sobre les seves espatlles. L'ambient que s'hi respira és totalment festiu, tan festiu que durant les celebracions hi tenen cabuda tots els actes més llibertins. Durant les processons es fan sonar flautes, gaites, tambors... Qualsevol artilugi que faci un gran escàndol serà benvingut. És també una tradició que els nens es disfressin de vaques, tot i que, per influència del Halloween, també es vesteixen de moltes altres coses. En algunes ciutats, com la de Bhaktapur, les celebracions duren una setmana. Halloween, Tots Sants, el Dia de los Difuntos o el Gai Jatra són moltes i diverses maneres de recordar els nostres difunts.